escoltant aquesta ària de Puccini que cantava Nelissa Belmonte al Teatre Café d'Amanece, que no és poco, ara que encara estem assumint, païnt la mort d'en José Luis Cuerda, disculpeu. I escolteu ara una miqueta més.
Lo de dar guantazos es un esquema muy sintético que conviene utilizar poco y utilizarlo bien. Casi en plan poético, diría yo.
¡Guas!
Como algo prodigioso. ¿Tú me entiendes?
Sí, hombre, claro. No te voy a entender.
Buenos días.
Buenos días.
Un poco tarde se nos ha hecho, oye.
Ya, venga, tú entra
Vamos.
Conmigo.
Todos en la misma fila.
Todos a la misma fila. Eren la parella de guàrdies civils del poble. Un d'ells amb un estrany o marcat accent català. És Ovidi Montllor, destacant en una de les seves passions, en una de les seves professions. En un parell de setmanes farà 25 anys que ens va deixar, que va marxar de vacances, com ens va deixar dit. I nosaltres el volem recordar avui. No calen presentacions, és simplement Ovidi, cantautor, poeta, rapsoda, actor. Ovidi, cap com ell. I per parlar-ne avui ens acompanya la seva filla Jana. Bon dia, Jana.
Hola, bon dia.
Va com va?
Va com va, sí, va com va.
Molt bé. Escolta, han passat 25 anys a la mort de ton pare. El trobes sí. A faltar?
Home, sí, clar. El trobo, sí, el trobo, l'Ovidi el trobo a faltar sempre. Bueno, penso també que quan va morir el meu pare jo tenia 15 anys, no? I tot i que sempre és una putada, no?, que se't mori pare, no? És una edat molt dolenta, no?, en la que et queda la sensació d'haver-te perdut l'experiència de compartir amb el teu pare l'edat adulta. I, bueno, doncs sí, clar, el trobo a faltar,
Tu li deies Ovidi o li deies pare o papa? Perquè ara quan t'hi refereixes dius Ovidi, l'Ovidi.
Sí, no. Papa,
molt bé, escolta. Sí. Hi ha algun ritual en l'aniversari de ton pare o l'aniversari de la mort de ton pare? Baixes el coll o escoltes un disc, llegeixes un text seu, alguna cosa?
No tinc cap ritual específic, diguéssim, el dia de l'aniversari, no? O sigui, per mi l'Ovidi està molt present a la meva vida i els seus discs, a més que els tinc en vinil, les seves poesies i això són coses que escolto i llegeixo moltes vegades en dates normals. Sí que és cert que del 4 de febrer, que és quan va néixer, al 10 de març, que és quan va morir, no? Que són aquestes dates que estem, està molt més present, sobretot perquè són les dates que la gent l'evoca més, no? I jo d'alguna forma, no?, amb això d'aquesta dicotomia entre el papa i l'Ovidi, diguéssim, clar, jo li tinc una doble admiració, la de la filla cap al pare i la de la Jana cap a l'Ovidi, no? I el que representa en tant que l'Ovidi, en tant que figura col·lectiva, no? I que en aquestes dates està molt més present. Però no faig res diferent del que faig sempre, que és llegir-lo i escoltar-lo.
Escolta, què et diuen que tens de ton pare, els que us van conèixer bé els dos? Més enllà de la mirada, que és, en fi, evident, o la timidesa aparent, l'alçada, no ho sé, el que no és aparent, els que us coneixen de veritat els dos, què et diuen que vas a replegar d'ell?
La meva mare diu que la part comunicativa i el fet de que em costa bastant quedar-me callada si crec que alguna cosa s'ha de dir. I la cara de mala llet quan estic enfadada.
Val.
Sí. I bueno, físicament sembla que també, que m'hi assemblo bastant.
Escoltem la història d'un moment.
Tu baixaves, recordes, del carrer del Carme, jo pujava, sí, del carrer del Bosc. De primer ens mirarem com mig avergonyits, jo en tinc 12 diòptries, vull dir. L'avió que va aterrar al costat nostre ens va impedir de poder dir paraula. No ens hauríem sentit ni assegut ni seguit, no ens hauríem sentit ni assegut ni seguit. L'amor no hi és, l'amor hi és, l'amor se'n va, l'amor se'n ve, no té vida.
No vull dir que deia dioptria, que ho deia bé, que tothom diu dioptria i ell ho pronunciava bé. Era una persona molt professional, molt sèria, no?, amb la feina que feia, treballava amb les paraules i les sabia pronunciar bé, no?
Sí, sí.
Escolta'm...
Era... Sí,
digues.
Era... No, que érem uns tios treballant. S'ho prenia molt en sèrio, sí.
Creus que s'ha mitificat innocentment la figura de Novidi des del desconeixement? Vull dir, que la gent no imagina el cunyero que era, com d'aficionat al Barça era, etc. Aquestes qüestions més mundanes que fugen de vegades doncs, de l'espai de la mitificació.
Ja, jo crec que cada vegada se sap més, que l'Ovidi, diguéssim, era una persona molt divertida, però jo suposo que quan una persona mor, no?, i per la seva obra i el seu caràcter passa a ser persona pública, no?, una persona que representa uns valors com, pues, com l'Ovidi, no?, i que, per tant, és reconeguda socialment i se l'estima, la comunitat se l'estima, diguéssim, és bastant fàcil, jo crec, que quedi enquadrat, no?, com amb certes idees, encara que siguin com una mica equivocades, però és que de fet l'Ovidi era molt seriós, treballant, vull dir, que es prenia les coses molt seriosament i el que deia ho deia molt seriosament. Ara bé, era també una persona molt divertida i irònica, no? Que podia ser les dues coses alhora, diguéssim, però l'Ovidi sí, l'Ovidi era molt conyon, li encantava explicar acudits, simulava que era el Charlot, cantava cançons com Se va el Caimán, vull dir, era com, no sé com dir-te, com una persona que podia passar des de les bromes més bàsiques a les més fines, no?
Sí, sí.
I
al mateix moment tenia aquest potencial de concentració i de treball, no?, bueno, que tu vas a poder testimoniar. Escolta, i del Barça, quin Baltus, t'he sentit a dir, no?, que vèieu partits junts, no?, del Dream Team, no?, que és l'única època que tu has mirat partits del Barça amb ell. No sé si ho recordes, algun jugador preferit del Barça hi teníeu, algun partit en concret, recordes?
No, era del Barça. Així com a jugador concret, no...
L'època d'en Vaquero, d'en Begiristain, d'en Koeman...
Sí. De l'Stoikov.
De l'Stoikov. Sí. Ah, que li devia agradar.
Sí. No, bueno, l'Stoikov m'agradava a mi.
Ah, sí? Val.
Però sí. I li agrada molt el rugby, també, de fet. O sigui, no el que es juga sense tots aquells aparatos, diguéssim.
Sí, allò és futbol americà, sinó el rugby, de veritat. Molt bé, escolta, com creava l'Ovidi? El recordes treballant, escrivint, no sé, repassant papers de d'actor?
Jo diguéssim que amb ell he compartit més, o sigui, he assistit més, no tant a la part de creació, sinó més com a la d'assaig, no?, que alguna vegada doncs, em cantés alguna cançó per veure com sonava o assajar algun paper davant meu o alguna cosa així, i perquè és que creava de nit. I aleshores, quan jo em quedava, perquè uns pares estan separats, quan em quedava a casa d'ell, clar, era, jo em posava a dormir i ell començava, diguéssim, a treballar. I podia estar fins a les 6-7 de la matí.
Per això feia sempre aquestes ulleres? O eren de fàbrica, aquestes ulleres?
No,
venien
no
de sèrie?
Sé, perquè, jo crec que venen de fàbrica, perquè jo les tinc igual sí. I no me'n vaig a dormir aquesta hora, seguro.
Ja. Escolta, saps si li agradava més treballar cantant o actuant? Vull dir, no sé si estàs d'acord que no hi ha hagut millor rapsoda que ell en llengua catalana els darrers 40 anys. Això és collita meva. Però amb un parlar, els poemes que no és afectat, recita un poema de manera, entre cometes, normal. Li agrada més cantar o actuar? Tu què creus?
És que, clar, aquesta dicotomia sempre ha estat sobre la taula, no? I a mi m'ho pregunten i sí que és veritat que és una cosa que mai vaig parlar amb ell, sincerament. I jo penso que d'alguna forma no ho vam parlar perquè, tot i que per ell eren dues coses diferents, no? Una cosa era cantar i l'altra era actuar, les dues eren el que ell era, diguéssim, no? Jo crec, no sé, és que tinc la sensació també que estem com socialment molt acostumats a parlar en termes de contrari, no? Som això o som allò, no? I no estem tan acostumats a que podem ser això i allò alhora, no? Bueno, no sé, com, de fet, crec que una cosa és tan lògica, no? Una cosa i una altra, no? És més, bueno, no sé. Jo penso que per l'Ovidi, des de petit la seva afició era fer teatre, vull dir, va lluitar molt per poder, diguéssim, fer teatre i arribar a on va arribar a nivell d'actuació, no? I el que passa és que de seguida, amb mi bastant jove, va començar a esgarrar la guitarra i a fer cançons. I, no sé, de fet, quan se li van tancar les portes més per cantar, ell el que deia és que el que volia era cantar, no? Jo No sé, jo penso que l'Ovidi, si era, o sigui, era un gran comunicador, no? I això era el que li agradava, no? Hi ha una entrevista del Ferran Tato, que sempre ho trec perquè em sembla bastant interessant, que deia que ell s'inspirava alguna cosa, no?, a la vida, i era de ser coses aprofitables per a les properes generacions.
No? Mm-hmm. Bé que ho va fer,
sí. Sí, i de fet ho deia, que això ho volia fer com a persona, no com a artista, no? Perquè deia que per ell la música i l'actuació eren vehicles, no? Vehicles per fer això que el que volia fer, que era dir, denunciar, subratllar, fer arribar la poesia a tothom i que no fos un art elitista, bueno, etc. Sí.
Escolta això.
Sí.
Un dia que durarà anys, en la veu doncs, sí. D'Àlex, d'Inadaptats.
Inadaptats.
Sí, amb aquest disc guapíssim, homenatge a Ovidi. Escolta,
m'encanta aquesta adaptació.
En els 20 anys de la seva mort es va viure un moment de gran emoció i homenatges. Recordem, doncs, homenatge al Palau, també doncs, va sorgir doncs, aquesta banda, Ovidi 3, després Ovidi 4, el disc doncs, de Tormo, amb l'obrer de la paraula, amb tota la seva vessant més poètica de l'Ovidi. Van trigar, però van arribar tots aquests recordatoris. Recordem, per exemple, la pròpia TV3, que solia oblidar les efemèrides de la seva desaparició i que va haver de ser des de baix, des de l'antisistema, pràcticament, via Inadaptats, per exemple, com els escoltàvem ara, que es va començar a reivindicar la seva figura. S'ha institucionalitzat, finalment, el record de l'Ovidi?
Jo crec que està en camí, però de totes formes... Jo la veritat és que crec que no se li pot demanar a res que sigui més real i espontànica com ve de la gent i no de les institucions. No? I jo crec que precisament això que dius tu, no? de que és un homenatge i un reconeixement que ha començat des dels marges, no? Pensant en l'Ovidi, crec que és el millor que li podia passar, el més coherent, diguéssim, que es recuperés realment des de la gent. I des de les institucions, bueno, van bastant lentes. Sí. Home, no sé, és el que dius tu. Vull dir, ja des del Palau crec que va ser el 2005, però després Barna Sants el 2015 també va llançar el Volem al Pas Sencer. Ara els 25 una altra vegada, no? I està també per tot això. Tots aquests grups, hi ha una quantitat de grups que l'han versionat. El mateix Tati Soler també que el segueix rememorant i sí.
Com t'hi portes tu amb en Toti? No només era el seu guitarra, no era només el seu acompanyant, recordem a l'Olímpia de París, sinó que era, devia ser com un padrí, no? Com un tiet, no? Pràcticament, no sé, pregunto, o sigui, perquè se'ls veia com molt amics, no?
Sí, eren molt propers, molt amics, clar, van compartir molts anys junts i molta creació i...
Escolta, mira, la seva relació amb Joan de Segarra, amb gent com Vázquez Montalbán, Pi de la Serra, escolta, creus que s'hi trobaria còmode, en Ovidi, a la Barcelona actual, aquesta Barcelona gentrificada, aquesta Barcelona estranya en la que s'hi viu ara mateix?
Home, jo penso... Clar, a mi em costa molt sempre contestar aquestes preguntes del què faria ara l'Ovidi, perquè és molt complicat.
Clar.
Però, evidentment estaria ficant el dit a l'ull, diguéssim, i denunciant i subratllant i queixant-se, no? Sí, i tant. Bueno, sí, perquè està fatal.
Escolta, el COI també ja se'l va recordar, és un principi, i se l'ha anat recordant més institucionalment, se li ha posat un carrer. I a nivell popular, jo et vull preguntar, he recordat allà, els nens del COI saben qui és l'Ovidi?
Jo crec que sí, que sí que saben, perquè de fet totes aquestes iniciatives... Bueno, allà a l'Alcoi també hi havia ja el seu gran amic Toni Miró, que, diguéssim, des que va morir l'Ovidi, sempre ha sigut superactiu en recuperar i en fer present la memòria de l'Ovidi.
Va gestionar tot el seu legat poètic, discos...
Sí, va ajudar a fer amb la... a fer un arxiu, un arxiu catalogat, tot que es pugui visitar, que tota la pesca, i va ficar molt d'esforç, diguéssim. I clar, hi ha el carrer, hi ha l'arxiu Ovidi, però també hi ha el centre Ovidi Montllor, s'han fet... hi havia un grup de teatre, que no me'n recordo com es diu, però que feia obres de teatre per nens per explicar qui era l'Ovidi, no? Eren no tant coses de l'Ovidi, sinó sobre l'Ovidi. I sí, jo crec que el Coll és una persona que està molt present.
Uh-huh. Tu viatjaves al Coll a visitar la teva àvia amb ell? Viatjàveu, baixàveu a baix o no?
Sí. Anàvem per Nadal o a l'estiu, sobretot per Nadal.
I allà hi parlaves alacantí o no giraves o seguies parlant català de Barcelona?
No, jo no giro perquè... A ell sí, eh? I, bueno, sí, perquè Barcelona no tenia tant parlar alacantí i alicantí, bueno, en fi. Però jo no.
Molt bé.
No, escolta... De vegades em sordege, però no.
Saps cap preparatiu d'homenatge per aquest 25 anys de Vacances d'un Ovidi, que d'aquí el 10 de març, d'aquí un parell de setmanes, 20 dies, es donarà?
Exactament, pel 10 de març no.
Bueno, per aquest sí, any de 25 anys.
Sí, per aquest any el Barnasants, diguéssim que ha acollit un parell d'espectacles, que és el del... el d'Ovidi 4, però que ara és Ovidi 25 aquest any i que està fent el tour com a Ovidi 25 i que, a més, bueno, és molt preciós perquè aquest any els acompanya el Toti, també.
Ovidi 4, que han vingut aquí a Formentera un parell de voltes. Sí.
Ah, sí?
Sí. No sé si Ovidi 4 o Ovidi 3, no recordo ara, però...
Ja, d'acord. I sí, i després hi ha... el de Mònica Luquetti, també l'Ali Barenys i Carles Beltrán, que fan també un altre espectacle... s'han encetat exposicions al Coll i, bueno, el Coll ha fet també un logo d'Ovidi 25.
Que bé. Sí. Escolta, en els darrers 15 anys han nascut ovidis com a bolets en els territoris de parla catalana.
Yeah.
Molts han d'estar influenciats per l'admiració, per l'amor que senten molts joves ja d'una altra generació cap a ton pare. T'emociona això?
És preciós, ho trobo magnífic. Sí, clar que m'emociona, superbonic. Sí.
Val. Escolta, tu et dediques al cinema, o sigui, t'hi dediques d'una manera que m'ho pots explicar. Jo t'ho volia preguntar, de quina manera ho fas? I veus el pes de l'herència genètica en la teva dedicació al cinema?
Bueno, més que genètica, jo crec que de compartir-ho a casa, no? O sigui, no... Però... No? Segurament sí. Sí, és una cosa difícil de contestar. Sí, m'agrada molt el cinema i la música, precisament. I sí, i a més nosaltres hem muntat una cooperativa de producció cinematogràfica amb la idea...
La Selva, explica'ns, què és això? La Selva. Què és una cooperativa de producció cinematogràfica? Explica'ns.
La Selva Ecosistema Creatiu, som una cooperativa que, diguéssim, la nostra idea principal és intentar obrir el cinema a tothom, no? Uh-huh. I perquè creiem que és una indústria, diguéssim, que és difícil, és poc accessible. I aleshores ens dediquem sobretot a impulsar projectes, fent programes de tallers de cinema, impulsem projectes de cinema i fem algunes produccions de pel·lícules nostres com a directores, amb les que creiem i apostem fermament. I bàsicament això.
Ah, molt bé.
Bueno, i som cooperativa perquè creiem en una altra manera de fer les coses, horitzontals i transparents. Sí.
Molt bé. Escolta, quin cine t'agrada a tu? Escolta, quina pel·li no et canses de veure?
Això per mi és molt, bueno, molt difícil una, de contestar perquè n'hi ha 40.000.
Clar, però un director, una pel·lícula.
Mira, l'última que he vist que em va encantar és aquesta d'Oliver Lasche, d'O que Arde, que em va deixar, bueno, em va al·lucinar. Uh-huh. I després, no sé, m'agrada molt Xavier Dolan, Lucrecia Martel, Carla Simón, no sé, Harmony Korine.
Molt bé.
Serà
més aviat d'autor i més als marges, també. Escolta, i la teva...
Sí, independent.
I la teva Mnubidi d'actor?
La
teva pel·lícula que més t'agrada amb Mnubidi d'actor, amb Mnubidi fent d'actor?
Ostres, no ho sé.
Furtivos?
Suposo que...
Furtivos?
Clar, Furtivos ho fa molt bé i és molt impactant. Mm. Però clar, per mi, per exemple, la del Con el culo a l'aire, que és així més graciosa, diguéssim, és una pel·li que vam riure molt en el seu moment, diguéssim, i no sé, en el Pico també em sorprèn... Bueno, sí, no sé, moltes seria molt difícil quedar-me'n amb una.
Vinga, va, deixa'm fer-te aquesta bateria de preguntes. Què llegeixes darrerament?
Què llegeixo darrerament?
Sí,
mira, ara mateix m'estic llegint L'hombre que amava los perros, de Leonardo Padura. Però, sí, vinc de llegir-me el de la Irene Solà, de Canto jo i la muntanya Valla. El Permagel, bueno, sí, i...
Leonardo Padura, aquest autor cubà, no?, amb el seu investigador...
Exacte, no m'he llegit res d'això,
No record, però, en fi... Va, Déu-n'hi-do, quin totxo, L'hombre que amava los perros, Déu-n'hi-do.
Sí, me l'estic acabant ja, però...
Molt bé. I de música, què estàs escoltant, va?
De música, mira, justament la setmana passada vaig anar al concert de Devendra Banhart, que m'agrada
molt. Ah,
molt bé. Sí, i jo sóc bastant salsera, però salsa dels anys 60 i 70. I sí, i m'agraden també els autors així, cantautors, el Leonard Cohen, Tom Waits.
Clar. Sí. Perfecte, va, ja, i per què va? A quina ciutat t'agrada tornar i caminar? Quina ciutat és la teva predilecta?
Som Bogotà.
Un món de ciutats, va.
Bogotà.
Bogotà, Colòmbia.
Sí.
Molt bé, tenim aquí un col·laborador d'aquesta ràdio que n'és. Ciutat que està... És una ciutat emergent, una ciutat culturalment molt punyent, no, Bogotà, actualment?
Sí, bueno, Bogotà és fantàstica. Té una quantitat de coses que no te les acabes. Sí, sí, i tant.
Molt bé.
Sí, sí.
Gràcies, Jana Montlló, per haver-nos acompanyat en aquest homenatge a ton pare, a l'Ovidi.
Sí.
I m'hem estat molt a ple, molt a gust. Gràcies i fins la propera.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Salut.
Que vagi molt bé.
A tu t'emprenya molt que jo tinga mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla, va com va, va com va.